Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts al vell mig ja de la nostra darrera setmana abans de marxar de vacances de programació local. Les emissions i tota la informació que t'oferim des de la cadena Cope seguirà intacta durant tot l'estiu, però nosaltres sí que hem de descansar una mica i sobretot deixar descansar els col·laboradors per tornar amb forces i amb noves idees la primera setmana de setembre. Avui dimecres, 10 de juliol del 2019. A què es fa estrany parlar del setembre? Sembla lluny, que són 7 setmanes. Si és que passa volant, això. En fi, que avui s'ha dormit bé, Avui ha fet una temperatura interessant per dormir. Hores d'ara estem a 24 graus a la ciutat de Lleida, una davallada, com dèiem ahir, més que important respecte a la setmana passada. I és que potser la setmana passada estàvem molt per sobre del que tocava i aquesta estem una mica per sota del que toque. Sigui com sigui, aquí a Lleida al final som forts per nassos. O sigui, al final som gent forta, perquè és que el temps no dona treva, ni a l'estiu ni a l'hivern. Aquí som d'extrems, escolta, o molta calor o molt fred, i si pot ser així, ràpid, ràpid. Va, que avui busquem aquesta previsió meteorològica. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de música. Farem un truc, establirem comunicació amb el Joan Dausà, perquè s'han presentat ja els concerts de primavera de la temporada Lleida i a la Llotja farà el seu final de gira, el Joan Dausà, i com que el coneixem, doncs parlarem amb ell. També l'entrevista a Cosme Polit amb el Cosme Garcia i la finestra dels records, la que obrirem, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, ja saps, propostes d'oci, tant de Tarragona com de Lleida. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Velasco. David Velasco, no, que vindrà demà dijous, el David Velasco, amb les escapades de Cope. Avui el David Casero. 24 graus, hores d'ara, Aleix Poblet. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel clar a la província de Lleida, però van creixent alguns núvols d'evolució a la zona del Pirineu i no es descarta que durant la tarda ens puguin deixar algun xàfec en forma de tempesta, però molt ocasional. Les temperatures pugen, 34 graus a Lleida, 33 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 28 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat a tota la província de Lleida. Tornaran a créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda a la zona del Pirineu i ens poden deixar algun ruixet en forma de tempesta molt ocasional. De nou, les temperatures pujaran de forma considerable a la depressió central. En alguns punts s'arribarà als 38 graus. És el cas de Lleida. Tindrem 37 a màxima a Balaguer, 36 a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 31 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix, ho farà així durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Dia 2, ahir a Golmés.
Cope Lleida. Estàs informat.
Dic a Golmés perquè va morir un veí de Golmés ahir, tot i que l'accident, que va ser laboral, va tenir lloc a Bellpuig. De fet, va ser a la fàbrica de palets Chep. La persona en qüestió va quedar atrapada sota material de producció i els companys el van alliberar, però no van poder salvar-lo. Com dèiem, va passar a Bellpuig, però és un veí de Golmés. I dos dels passatgers del tren que va quedar descarrilat al túnel de Toses van haver de ser atesos per crisis d'ansietat. Els serveis d'emergència van treballar amb la hipòtesi que l'incident s'havia produït per un despreniment de roques dins del túnel, tot i l'aparatós de l'accident no s'ha hagut de lamentar doncs, que cap persona prengués mal, a part d'aquestes dues crisis d'ansietat, que no és que sigui poca cosa. Els tècnics de Renfe treballen per encarrilar el tren i poder-lo retirar durant el dia d'avui. Adif haurà de valorar després els danys de la infraestructura per avaluar quan es pot restablir el servei. S'han posat a disposició dels clients, dels viatgers, autobusos i taxis per cobrir el trajecte de la R3, que ha quedat afectat per aquest tall de circulació, i els passatgers es mostren satisfets per l'atenció de la companyia. Localitzada una plantació amb més de 2.400 plantes de marihuana a l'entorn de l'embassament de Santana. S'estenia sobre diversos espais guanyats a la zona forestal i disposava d'un sistema de rec amb un generador que agafava l'aigua del pantà. Unió de Pagesos reclama la promulgació urgent de mesures de reposició del potencial productiu malmès pel foc a la Ribera d'Ebre. El sindicat fa referència a instal·lacions de rec o al bestiar que van quedar danyats o destruïts per l'incendi. Per la seva part, Jordà, la consellera d'Agricultura, veu en la tragèdia de l'incendi una oportunitat per explicar al país la importància del sector agrari.
Aquests dies se'ns ha donat veu, i la veu d'aquesta consellera, d'una servidora, no és alta que la veu, o intento donar veu al sector, i aquests dies n'hem tingut l'oportunitat de parlar de la llei d'espais agraris, per exemple, que és una llei fantàstica, necessària pel sector, que hem aprovat fa pocs dies, i que no va sortir cap mitjà de comunicació, i me'n faig un far aquests dies, amb l'excusa de l'incendi. Per tant, al final resulta que se'ns crema el sud del país, la Ribera d'Ebre, el sud de la Segarra i les Garrigues, resulta que és una oportunitat perquè expliquem en el nostre país que tenim un sector que és el de la pagesia i el de la ramaderia, també el de la pesca, encara que avui ens toqui més lluny, que és imprescindible pel país, però clar, s'ha de cremar el país. I a més, l'altra pregunta és, i això quan durarà? Perquè ara sí, hem tingut canxa, deixa-m'ho dir així, unes setmanes, però tampoc ho tinc massa clar. Però el problema segueix.
Que haguem de cremar, o que s'hagi de cremar una part del territori, perquè la consellera sortia a dir que és una oportunitat, perquè si s'ha pogut explicar, vaja, no ho sé, em sembla lamentable de totes maneres, és a dir, si ho vol explicar, pot convocar tantes rodes de premsa com vulgui, i explicar-ho tantes vegades com vulgui, i si no fem manifestacions, que ja no ens vindrà d'una, és a dir, no cal que es cremi una part del país i després dir que és una oportunitat. Això és com dir que hi ha una corba o un punt negre en una carretera, que tothom ho sap, i fins que no es mate, no una persona, unes quantes, no hi correm a fer alguna cosa. Doncs és exactament el mateix, vaja. Si és la tragèdia és la tragèdia, i d'oportunitat, doncs què vols que et digui? Si no, que li diguin als afectats l'oportunitat que han tingut. En fi, canviant de tema, anem cap al Museu de Lleida, perquè Tacho Benet ha cedit en dipòsit al Museu de Lleida el retaule gòtic de Sant Bartomeu de l'Església de Capella a la Franja. La Generalitat ha inclòs l'obra en el catàleg del Patrimoni Cultural de Catalunya i l'ha declarat inexportable. L'empresari Tacho Benet va explicar ahir en la presentació que aquest retaule és una compra feta específicament pel Museu de Lleida.
Bé, és una compra expressament feta perquè vingués amb aquest museu. Sobre el buit que omple, això t'ho han de dir els tècnics, no? Jo m'agrada molt, quan va passar lo de Sixena, jo he llegit molts diaris, molts llibres sobre el tema, i meravellava la figura del bisbe Meseguer, que anava salvant obres, no? I les anava recollint perquè no es fessin malbé i perquè es conservessin, i les portava a Lleida perquè poguessin mantenir-se i poguessin formar part del patrimoni cultural del país, no? Aquesta obra no la va poder salvar el bisbe Meseguer. Va marxar, se'n va anar als Estats Units, no? Doncs m'agrada pensar que doncs un segle després ha fet el mateix camí i ha vingut aquí.
Ja la podeu visitar al Museu de Lleida. Polèmiques a part, és una obra d'art, i com a tal us recomano que si visiteu el Museu de Lleida, a part d'aquesta i les altres, us estigueu una estoneta davant llegint la informació que els tècnics han preparat perquè sapiguem exactament el que estem mirant, i que de vegades ens posem a la pell de quan es va fer aquesta i totes les altres, Parlem d'aquesta perquè és notícia, però totes les altres es posem a la pell o al lloc de quan es va fer i com es va fer totes les obres d'art, de fet. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Mouta, canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM SAU. Consulteu-ne les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem de bàsquet, i ho fem parlant de l'esport femení, que continua creixent a Lleida. De fet, el club de bàsquet Alpicat i ha contribuït amb la creació la propera temporada d'un sènior femení que competirà a la tercera catalana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment en el que fem memòria, i ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem
a tothom.
A la meitat de la setmana.
Mm-hmm.
10 de juliol, anem a recordar 25 anys enrere, per tant viatgem cap al 94, tal dia com avui.
Continuem parlant, hem parlat aquesta setmana de la sequera. Unes 120 poblacions de Lleida van rebre ajudes per la sequera. A les comarques de Lleida, aquesta mesura beneficiaria els agricultors de 126 poblacions distribuïts per algunes comarques. Els agricultors i ramaders tindrien una subvenció de 6 punts pels seus préstecs. Crisi municipal a la població de Vilaller per una gossa que va matar l'alcalde Josep Turmo.
Caram.
Que va assegurar que el gos era molt perillós per la salut dels veïns del poble i el va matar. Un ple de l'Ajuntament va debatre el problema de la gossa. Un regidor va dimitir al sentir-se indignat per la mort a trets d'aquest animal.
O sigui, home,
que hi va haver problemes, o sigui, a l'Ajuntament de Vilaller.
Van fer un ple fins i tot, eh?
Sí, 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 per un gos, per una gossa, era una gossa concretament.
Déu-n'hi-do.
Lleida tenia 21 dies perquè la Unió Europea financiés el nou projecte de Gardeny. Tornem a parlar del projecte de la Universitat de Gardeny.
La setmana passada estàvem parlant de Gardeny, crec que dilluns i dimarts vam dir que sí, l'endemà l'alcalde Siurana llavors va dir que no, ha passat una setmana, seguim insistint.
Pues sí, Lleida tenia 21 dies perquè la Unió Europea els financiés el nou projecte de Gardeny. Lleida complia els requisits, encara que Madrid podia plantejar les àrees que estimés oportú. El 31 de juliol acabava el pla per intentar que la demarcació entrés al pla Comber. D'altra banda, el nou ús de Castellciutat i la rehabilitació de Tragó de Noguera tindrien les portes obertes, però aquí a Lleida hi havia problemes. A la partida de Marimon es va desbordar una séquia i va inundar tota la zona. Els afectats deien que això es veia venir perquè de nit hi havia molta aigua. El vigilant es va limitar a informar que havia avisat a la Junta de Sequiatge. L'aigua va causar destrossos en camins, una clamor i alguns bancals.
És que com tot, quan està descontrolada l'aigua també té una força terrible.
Exacte, dèiem lo del foc, però l'aigua sí, també, eh? I acabem, Lleida va quadruplicar.
Uh-huh.
Ho dic bé?
Quadruplicar, sí.
Quadruplicar fins al mes de maig el saldo de les seves exportacions.
Ah.
El mes que va enregistrar més activitat exportadora en aquest període a les comarques de Ponent va ser el mes d'abril. La balança comercial lleidatana assenyalava un resultat positiu de 6.759 milions de pessetes. Això són bones notícies.
I tant. Molt bé, Mari Carmen. Fins demà.
Ens veiem demà. Ens escoltem demà.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Trec el cap per la finestra del lavabo. Veig algú que espera a l'estació amb un paper.
La veritat és que si estàs tenint un dia regular o dolent, o un dia duret, o un dia d'aquells que dius, caram, a veure si s'acaba aviat aquest dia, posa't aquest tema i veuràs com t'eleves del terra. De veritat que és així. Tot anirà bé. Ell és el Joan Dausà i mira, avui el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, a més aquest tema és curiós, el seu origen, perquè va sorgir a la meitat de la gira, perquè tots us estaven anant tan bé, que van dir, escolta, tot anirà bé.
Sí, és una mica un agraïment a lo bé que estava anant tot. Ha estat una gira, està sent una gira molt bonica, I teníem ganes d'incorporar alguna cançó més al repertori, als concerts, i vam dir, vinga, fem-ne una. I va sortir aquesta, amb la seva personalitat, el seu espai, i mira, la veritat és que ella mateixa també era molt bé.
Estava llegint comentaris que t'han deixat al canal de YouTube d'aquest tema, i de veritat que alguns són colpidors, eh? Vull dir, de gent que... Perquè al final, al mateix moment, tots vivim històries diferents, bones, dolentes o regulars, no? I jo sempre he defensat el poder d'una cançó, el poder de la música, com a medicament, quasi bé, a vegades. I ells sí. Tenen comentaris magnífics, sobre aquest tema, de gent que l'ha ajudat, que l'ha agafat en un moment baix i que l'ha aixecat, eh? Tot anirà bé. Escolta, Joan, per cert, esteu amb gira. Evidentment, no necessitem cap excusa per parlar amb el Joan Dausà, perquè jo, afortunadament, des que el vaig conèixer quan es va presentar amb el seu primer projecte i ens vam conèixer a Lleida, doncs sempre he tingut contacte. Però sí que és veritat que tenim una excusa maca, i és que visitaràs Lleida a la tardor. Concretament, el 8 de novembre estaràs a Lleida.
Sí, i ens fa molta il·lusió perquè, mira, coses com van sortint, però encara no havíem tocat a Lleida en aquesta gira. Mm. Ens hem guardat un bon concert per venir a fer-vos una visita. Anirem a la Llotja, que és un lloc que encara no hi hem tocat, i és un repte xulo per venir cap aquí.
Jo us dic que les entrades estan a la venda, www.latemporadalleida.cat. Allí podeu trobar les entrades, latemporadalleida.cat. Això serà el dia 8 de novembre, a les 9 del vespre, Joan Dausà, amb l'Eufòria Final, que és un d'aquests concerts que t'has guardat per tancar la gira.
Sí, aquesta vegada, en comptes de fer un comiat en un sol lloc concentrat, perquè és un comiat una mica més dispers en el territori, per tenir un públic més proper, i hem organitzat 5 concerts, no? Un és a Girona, Mataró, Sant Cugat, Reus i Lleida, no? Uh-huh. I a Lleida, ja et dic, és un d'aquests comiats que ens fa moltíssima il·lusió, perquè al final serà celebrar el bé que ha anat tot i les ganes que tenim de tornar-vos a veure ben aviat. Doncs aquest un a reveure, per entendre.
Clar. Joan, si jo et parlo del 2013, què és el primer que et ve a la ment?
2013
és l'inici de tot, no?
Exacte, pensé que sortís el disc del Jo Mai Mai, que tenies concert, sí. L'arrencada, la il·lusió de veure com pot anar tot, de veure com les cançons van connectar amb la gent des del principi, no? I és com anar veient un fill que se'n va fent gran, no?
Jo, Joan, és que t'he vist créixer musicalment parlant, em refereixo, t'he vist créixer... Jo als concerts adopto una postura, és d'observar molt, observar l'actuació, observar el públic, i t'he vist créixer des del punt de vista de veure com enamoraves el públic que venia a veure't. Jo recordo la nostra primera entrevista, que havies presentat el Jo Mai Mai, de fet l'havies presentat el 2012, però jo crec que a Lleida no va ser fins al 2013 que vas venir amb un concert petit, i molta gent que havíem convidat des de la ràdio, que havíem recomanat aquest concert, que venien sense saber exactament què era, van marxar enamorats.
Sí?
Van marxar enamorats de la teva música. Per això ho dic, que jo et vaig veure créixer.
Doncs sí, recordo que des dels primers concerts la relació està la mateixa. Després han estat potser més concerts amb més gent, més grans o més petits, però sempre l'essència ha intentat que fos la mateixa, que és connectar amb la gent que havia vingut al concert a través de les cançons, que les cançons fossin l'excusa, però una mica compartir coses que segurament a tots ens passen o ens toquen molt de prop. No?
Clar que sí. Escolta, una cosa, que se n'ha fet dels tipus d'interès?
Bueno, segueixo. Els tipus d'interès al final eren els músics que m'acompanyaven. I com que el nom despistava una mica, vam dir, mira, posem Joan Dausà, ja s'entén que si vaig en banda, si vaig sol, i no passa res.
Molt bé, Joan. Escolta, que ha estat un plaer tornar a parlar amb tu. Anem a recordar que el novembre visitaràs Lleida tancant gira amb aquestes 5 dates, una d'elles a Lleida, l'Eufòria Final, a www.latemporadalleida.cat, aquí trobeu les entrades. Per acabar, tu quan escoltes aquest tema o te'l demanen als concerts, et fa mandra ja o encara t'emociona tornar-lo a tocar?
M'ho passo molt bé sempre, perquè, com et deia, a mi l'objectiu no és cantar les cançons, sinó connectar amb el públic. Quan cantes una cançó que connecta també i que la gent se la fa tan teva, doncs tu també la gaudeixes molt, perquè cada dia és diferent, perquè el públic cada dia és diferent. I, per tant, sempre que apareix, doncs és un moment bonic del concert. I estic molt agraït.
Clar que sí. Joan, escolta, parlem de cara a la tardor, com sempre. Un plaer que ens haguis atès i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Que seria més feliç al teu costat. Jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.
Agua buenísima por el grifo, el de Osmotic Zero, el único que no tira agua al desagüe para producir agua tratada. Osmotic Zero, aprovecha toda el agua. No tires agua potable al desagüe con otras osmosis. Solo Osmotic Zero aprovecha 100% el agua. Hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. 900-208-208 osmoticzero.es.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Molta. Canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta una les condicions a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que Cosme, que aquests dies et tinc en nòmina aquí, eh? Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. És que sabeu
de
que,
nou,
que
o no de nou,
era com una mica...
Aquí. És que el tinc tot el matí per aquí. Ja no sé si ha entrat al programa o no ha entrat. Entre, va i ve, surt...
Bueno, però és que és fi de temporada. Entrevista. És fi de temporada. És que estem preparant... Per cert, no s'has preparat un bon soparillo d'estiu i tot això com a director del programa,
hauríem
no?
De fer-ho, eh? Hauríem de fer-ho.
No sé, una mica escarrancí tu ets. Parlar sí, de gastronomia sí,
home,
però...
No, jo ganes ja en tinc, però... Bueno, és igual, ho hauríem de fer, és veritat. Allà, tens tota la raó.
Amb algun restaurant d'aquí al turó de la Seu Vella, no? Clar, està no? Bé, no?
Escolta, l'entrevista cosmopolita que ens ha acompanyat tota aquesta temporada, aquestes entrevistes de caire personal que ens ajuden a conèixer la persona que hi ha darrere dels noms, que moltes vegades ens associem a d'altres activitats, però que, bueno, gràcies a aquestes entrevistes acabem coneixent la persona, no? I els orígens i tot plegat. Què ens portes avui?
És que ens despullem una mica.
Sí.
Però per dins, eh?
Home, el seu sentiment. El juliol ja...
Bueno, encara que avui
ja vagin fresquet.
Sí, ja t'he dit jo que sí. Anem a parlar amb un dels grups que en aquesta casa pues, han estat més promocionats sempre, i abans parlàvem d'altres grups i altres coses, però bueno, podem parlar d'un grup que en el seu moment amb el Capauta, no? Ja que parlàvem amb tu abans dels temes i les composicions i de la gent jove i dels seguidors i dels clubs de fans, que això ara ja no es porta, era un grup que es deia Adhesivo. I que tu saps que ho vam recuperar sí. Exactament ara, farà 5 anys, a través de la festa que hi ha 40 anys de la Ràdio Cosmopolita, i que gràcies a això es van tornar a unir. I han pensat, ha fet 5 anys, què podem fer? Doncs pues han fet un vinil i un CD.
Ah.
Però tinguem un dels líders, i són 4 components, però hem connectat amb l'Òscar Lavella, que és el cantant. Òscar, benvingut i bon migdia.
Hola, benvingut. Hola, què tal, Cosme?
Bueno, us heu tornat a retrobar. Us retrobeu de tant en tant, no? O sigui, jo recordo que vas dir, bueno, ja ets el talismán, ja seguirem fent coses. I vau fer unes quants, sí, me van dir que era el talismán, no? Això t'ho digui ell, eh? Però, bueno,
sí.
Vau fer unes quantes actuacions, no?
Sí, vam fer la primera, que és, com has comentat ara, el teu retrobament dels 40 anys Cosmopolita. Després vam fer la de la Festa Major, gràcies a que ens vam trobar, van dir, ai, per què no toquem a la Festa Major? Doncs pues vinga, toquem a la Festa Major del 2014. I després vam voler fer un concert, un homenatge als nostres amics, als músics de la nostra època, que ens van anar acompanyant durant diferents moments dels Adhesivos, perquè, vulguis que no, en aquella època el Lleida era, bueno, encara ho és ara, no? Però encara era més un mocador, i tots els grups ens coneixien, de fet, quan algú fallava o algú estava malalt o teníem alguna baixa, doncs ens retroalimentàvem una mica dels altres grups coetanis, no? I bueno, i vam fer un retrobament que es deia Adhesivo amb amics, i bueno, ens ho vam passar molt bé, tenim allà la gran foto aquesta de grup final d'amics, i després vam dir, i ara què? I bueno, va sortir, ostres, tenim 4 o 5 cançons penjades que es van quedar gravades el tercer disc, per què no les acabem? Doncs, pues, vale, i les vam acabar una miqueta de... que ja estaven pràcticament fetes, i arranjades i tot, però vam acabar de donar un toquet d'ara, el que ens sortia en aquells moments, i vam fer un parell de versions acústiques de dos temes que del primer disc que ens agradaven molt, una potser va ser En aquel bar, la que va sonar més per la ràdio,
sí.
I després una balada que era Sin tu compañía, pues les van versionar en plan acústic, i bueno, i allí vam treure aquest producte el dia 12 d'abril, abans de Setmana Santa, que es pot comprar a les botigues de Lleida, que de fet només n'hi tenim dos, en principi, que jo sàpiga i que tinguem accessibilitat dels músics, hi ha el Gran Record i hi ha la Casa Guarro. I allí estan, en dos formats, en format vinil i en format CD.
És que quan has dit botigues de discos i Lleida, mira, se m'ha escapat del riure, però per pena, perquè de veritat que una ciutat sense botiga de discos és com una ciutat sense ajuntament, per entendre'ns. És que no hauria de ser.
Jo penso que tornarà, això tornarà, perquè ara s'estan tornant a fer vinils, i que no són barats, i fins i tot se venden molts tocadiscos, no? L'altre dia, a Gran Superfície, va haver quatre models diferents de tocadiscos, no? Bueno, que ja tenen també pendrive, ho tenen tot, no? Que pots gravar directament el disc al pendrive, hi ha moltes possibilitats. Per cert, quan vau sortir vosaltres, també hi havia un altre grup que van promocionar bastant, que el seu líder era José Luis Square, que tenia fins i tot productora pròpia, no? Va ser un grup que també va despuntar moltíssim. Jo ara no recordo el nom, però sí, tenia el LP. Però vosaltres éreu els que vam crear clubs de fans. Dels quatre, qui era el que més lligava?
Sens dubte, l'Ignasi.
L'Ignasi González?
Sí.
Sí? Perquè... Sí, sí. Bueno,
tenia una habilitat. Això era una cosa innata.
Debe ser aquello de ser hijo... Debe ser aquello de ser hijo único, ¿no?
Això no ho sé, no, però que l'Ignasi, evidentment, era el que portava sempre, diguéssim, la veu cantant, no parlant, la veu parlant a les actuacions, i de fet, pues, això els agradava molt a les xiques, tal com els explicava tot el procés i la presentació del show, no?
Perquè els vostres pares us vau arruïnar o no? Perquè cada dos per tres, pasta, venga, pasta.
No, de fet, jo sempre ho comento, ja inclús als meus fills, ara, que des que vam començar només ens ho vam finançar tots nosaltres, a base d'actuacions, i poquet a poquet anar fent coses. Sí que vam tenir que demanar al principi un crèdit per poder fer el primer disc, i vam necessitar un avalador, evidentment, però al principi tot el que vam arribar a aconseguir, que vam comprar un equip de llums, equips de so i tots els instruments, tot va ser finançat per nosaltres a través de les actuacions, que tocàvem moltíssim. Tocàvem 4 o 5 vegades a la setmana, fent dobletes, comptant dobletes. Vull dir, dijous, divendres, dissabte i algun diumenge tarda, era bastant habitual,
Abans, això de fer clubs de fans, jo t'ho dic, perquè, per exemple, donant una fotografia d'algun grup, com Los Pecos, el Pedro Marín i aquestes coses, després jo podia lligar gràcies a això, no? Vosaltres, amb això de ser cantants, vau tindre moltes nòvies o no?
No, ja t'ho dic, no, i primera perquè el que es pot dir nòvies, no, perquè evidentment quan...
Bueno,
algunos ligues potser sí, però tampoc no eren massa, perquè teníem una teoria que si ja estàvem aparellats, llavors, clar, les altres xiques pues, no s'interessaven. Llavors intentàvem estar el menys desaparellats possible perquè hi hagués més seguidores, clar.
I tu, com a persona, ja que eres una mica el que portaves la veu que cantava, tu com te consideres? Una persona, no sé, simpàtica, carinyosa, distant, meticulós?
Bueno, una persona que intento ser molt perfeccionista, molt exigent a mi mateix, i molt treballador, evidentment. I sobretot la sinceritat sobretot per davant, sempre intentar anar per la veritat per davant, i estar amic dels meus amics, evidentment, sempre intentant ajudar el màxim possible.
Òscar Ravella, però cadascú, a part del grup Adhesivo, que és el que avui ens porta per presentar també el vostre treball, cadascú acompanyeu a grups importants i a formacions i feu masterclass molt interessants. L'Ignasi, tu mateix, amb quina gent participeu habitualment? Perquè sempre a Lleida es veu que entre 20 músics importants professionals.
Bueno, no ho sé, a veure, jo, per la part que em toca, després de fer l'Adhesivo, vaig estar molt lligat amb el Carlos Justo de Toven, que vam fer la Llei de Carrincona 2, composada i produïda per nosaltres, amb el Tonet Rufier, que ens deien Real Productions, Rufier Just de la Vella, Real Productions, i després d'això vam muntar l'orquestra Peculiar, on també va participar el Carles Juste amb el meu germà, Carles Vidal, bueno, i ser més gent, evidentment, i que van anar rotant, vull dir, perquè hi havia gent que anava canviant de grups i per necessitats equips. Llavors, després d'aquesta etapa, vaig tenir un petit parón, vaig estudiar magisteri musical i vaig canviar de feina, vaig deixar la música per un temps, em vaig casar i bueno, va fer un canvi, un 180 graus, la meva vida, em vaig dedicar a uns negocis, però que després, bueno, la cabra potser sempre tira al monte i a l'acabar el magisteri musical vaig tornar a impartir classes de música i ara, de fet, estic al Col·legi Episcopal com a mestre de música i tenc classes d'això. Entre aquestes dues etapes, aquí sempre he tingut el Quim García, el Conde Boira, que hem fet quatre treballs on, bueno, on vam fer algunes actuacions també a la Festa Major i hem anat fent alguna coseta més.
Sí que és veritat que, independentment de l'etapa de la vida que toque viure, la música la portes dins sempre, sí. És a dir, acaba sortint. Sí que hi ha èpoques o etapes que, bueno, que el temps és molt més limitat i que, bueno, pues, que acabes canviant, però la música la portes dintre. Escolta, Òscar, heu entrat o veieu possibilitat d'entrar al món del... abans que parlàvem de l'streaming?
De l'streaming?
Sí. O sigui, poder escoltar, bueno, la vostra música a través de Spotify, Apple Music...
Sí, ja hi és, això, eh?
Ja hi és, això.
Sí. Aquest treball, el que passa és que ho tenim una mica així... com ho diria? Hem tret un producte que està com sortint de l'ou constantment, no? Una miqueta. No n'hem fet massa rebombori, per també per l'època en què l'han tret i per les circumstàncies en la forma de presentar-lo. Llavors, hi ha aquest treball que, com hem dit, està a les botigues, se pot comprar, i també està tant a Apple Music com a totes les...
Dos minuts més.
Sí.
Ara el tinc al davant.
Un problema, no un problema, sinó una anècdota, que es veu que hi ha un altre grup també que es diu Adhesivo, que és un grup d'esca mexicà, i es veu que té força seguidors, es veu que tenia, no sé, 48.000 visites i coses d'aquestes, i quan ens van penjar a l'Spotify semblava com si fos amb ells dins del seu nom d'artista, diguéssim, no? Llavors van tenir que fer unes gestions i el Jesús molt bonament i molt correctament va poder separar-nos, i quan busques l'adhesivo pues tens l'adhesivo que som nosaltres i després l'adhesivo de l'escà.
Bueno, ho dic perquè la gent a través del streaming diu, i adhesivo, aquesta gent que m'estan parlant, ho podeu escoltar, jo ara ho estic veient, dos minuts més, i és la manera.
Jo entro en un que es diu Tocadiscos del Cosme, Caset del Cosme...
Home, però Caset, no es pot escoltar música amb
això
Caset.
Això dius tu. Sí. A mi m'agrada allò que el disco que rasqui... Tot,
el disc, parlem, jo encara però tinc discos... la cinta de Caset no.
No, encara en sonen bé, eh? Tinc el llimpiador i tot
sí,
això.
Sí, deixa el que vulguis, però no sona bé la cinta de casa, que jo no he gastat durant molts anys.
Bueno, pues jo segueixo gastant, ja m'he oblidat, fixa't que tenia el minidisc, ja no sé ni com funciona, però bueno.
El minidisc és digital.
Acabem, Òscar Ravella, te faré una pregunta que segur, a més que és un gran productor, perquè quan fem la Festa dels Armats i tot això ens fa el vídeo, fica, a qualsevol dia me tiran fora de la ràdio, perquè ell també parla molt bé, aquest home, no? L'Òscar Ravella, llavors fiquen uns vídeos parlant una mica de la història dels Armats, les músiques adients, i tot això fa ell la producció, s'ha de dir així. Però ara te comprometré, i el Ricard riurà. Quina pregunta li faré ara?
Home, la dels gegants, suposo, ja, per acabar la temporada, pues...
La dels gegants i la darrera, que no la faré amb uns altres. Quants gegants tenim a la ciutat de Lleida, al grup escultòric de la ciutat?
Ui, mare de Déu.
Veus com no sap?
És que quan dius grup escultòric...
Ja...
A l'Ajuntament de Lleida, surten sempre a la Festa Major tres vegades. A Festa Major de maig, de setembre, als Reis...
Ho diré a bulto perquè no els he contat, home. Els tinc presents, eh?
Pues vinga, va.
Sempre m'agradava molt, m'he fet molta gràcia...
Això és com jugar a la loteria, Òscar. Tu diguis un número, a veure.
Jo diria 17.
Hostiqueta, ens falten 5 encara. No, 12.
Ens sobren 5.
12.
Ah, 12 n'hi ha, 12.
12. I per acabar, vinga, ara me comprometré jo. Fes-me la pregunta que vulguis, que jo te respondré el que em doni la gana.
Jo t'he de fer una pregunta?
Claro, lo que vulguis.
Bueno, ostres, això...
Ah, sí, clar. Vinga, va.
Què et preguntaré ara?
Pregunta'm de l'amor, de la marxa, del rock and roll, i te diré, ulleu, larga vida, com diu l'Andrés.
Molt bé, molt bé, molt bé. la pregunta és, quantes nòvies has tingut?
Nòvies formals, 7. No, ah, no per a 7 hermanos, 7 per a mi. O sigui, 7. 7, eh? 7 de veritat.
Bé,
7, 7 serioses, 7 serioses. Però porto una temporada
si
que no.
Si ho portes comptat, això.
Malament diria que no comptessin. En tot això que amic, eh? O sigui, no tinc cap problema. Algunes casades i altres solteres, no? Però bueno. He tingut més que tu, Òscar, seguríssim.
Molt bé.
Doncs moltíssimes...
Això de parlar va bé.
Sí, sí, bueno, no passa. Ara quan m'escolten dirà que més te valdria callar la boca. Però bueno... Òscar Ravella, per tu, per tot el grup Adhesivo, per tota la gent que heu fet possible aquest disc i aquest CD, que ho comprin, no que ho escoltin per no sé què, no sé quantos, aquestos...
Perdona, si ho escoltes a través de streaming, doncs, home, també repercuteix... A veure, avui en dia, Òscar, ja ho saps que de la venda de música no n'esperis res, econòmicament refereixo, eh? Vull dir,
no.
O sigui, el que és la venda...
Ja ha passat a la història,
Clar, això és igual amb disc que amb streaming, que amb el que vulguis. No? Ara, això sí, que la gent no pirategi, que almenys ho comprin. Això sí.
Bueno, doncs pues, moltíssimes gràcies. Ai, quan vinguis al meu museu encara guardo el quadre que em vau regalar, perquè em fa molta il·lusió, del grup Adhesivo quan començava. I diu, continuen estant igual, no s'han fet grans, són iguals.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies,
Òscar.
I bon estiu.
Vale, igualment, bon estiu a tothom. Adéu.
Vinga, Cosme, que bueno. Em dóna la sensació que encara ens tornarem a escoltar.
Som revivals, sí. Som revivals. Bueno, sí, perquè me'n vull anar...
Encara ens tornarem a escoltar.
Me'n vull anar al Somontano, si
veus?
Em deixes.
Veus? Ja sabia.
A Barbastro me'n vull anar.
Gràcies, Cosme.
Que vagi molt bé.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records al vell mig de la setmana avui, eh?
Molt bé. Doncs avui també farem record d'una realitat que ja es fa ben poca de manera tradicional, és a dir, la transhumància. Per tant, aquell dia adéu als pastors que pujaven i baixaven a la transhumància a l'estiu i a la tardor baixaven cap al pla, hi ha molts pocs ja que pugin caminant per les carrerades. Cal creure que coneixem els darrers pastors. Mira, aquí vull recordar el Ramon Cornellana de Puiggròs, que és un dels darrers pastors, i el pas que anem d'aquí a pocs anys no en restarà ningú. Les modernes tècniques podran prescindir de les pastures muntanyenques i les ovelles naixeran i moriran dins de les corts, és a dir, els corrals, com les altres classes de bestiar. Les raons econòmiques també pesen, és clar, i avui ja no es troba gent que vulgui sacrificar els seus anys de joventut o els anys de maduresa vivint als descampats i corrent sempre entre bestiar de llana i de gossos. S'estan acabant aquells homes que han constituït una professió de vida gairebé contemplativa i que eren admirats pels escriptors de l'època romàntica. La muntanya perdrà un dels seus més grans encants el dia que no s'hi vegin ramats de bestiar i no s'hi sentin, entre la quietud dels cimalls, les esquelles acompassades i harmonioses. És un procés que ja fa anys que va començar i que sembla no tenir aturada. L'estampa bucòlica del pastor es va perdent d'una manera lenta, progressiva i inexorable. Un dia, dels molts que hem pujat a la muntanya, em vaig trobar un ramat i un pastor, vora Montgarri. L'home Ricard pasturava i li vaig preguntar, i quantes ovelles, quants corders teniu? Diu, 3.300.
Oh, sí, sí, déu-n'hi-do.
Què et sembla? 30 vegades 100. Només havia comptat fins a 100... I llavors, una vegada 100, dos vegades 100, tres vegades 30, 300. Em va convidar a fer un trago. I en aquell món la bellesa me va abraçar i m'hi vaig trobar també com un món nou, un món on les persones són l'important de tot i no la matèria com tantes vegades busquem. Aquell home era un tresor de bondat. Era un desconegut per molta gent de ciutat, però era una persona més culta, si voleu, que molta gent d'aquests que van només a passar els caps de setmana amb els seus cotxassos per xafar la muntanya. Aquell home era simplicitat, era confiança, mentre que la gent de la gran ciutat a vegades hi ha malfiança, hi ha hipocresia i fingiment. Avui recordo i estimo aquell pastor i per això li vull dedicar aquest record fet des d'aquestes zones.
Molt bé.
I la dita d'avui, pel juliol, amb poc foc, bull el perol. No sé per què ja tot està ja més
està
calent,
molt calent. Gràcies,
molt bé,
Joan.
Adéu.
Directes cap a la una, des de les alcaldies dels pobles afectats per aquest descarrilament. Per exemple, alcaldes del Ripollès denuncien que el descarrilament a Tosa demostra la deixadesa i falta de manteniment a la R3. Podríem parlar també de la línia de Cervera o de Manresa fins a Lleida. Senyals horaris, arribem a la una, ens informem i després parlem d'OSI a la Nacional 240 i a dos quarts de dues de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un 20% de los españoles prefiere un gobierno de Pedro Sánchez en solitario. Dos de cada diez, todo según la encuesta postelectoral de las elecciones generales del pasado mes de abril, que acabamos de conocer. Una nueva entrega del CIS de Tezanos, María Daván.
El trabajo de campo se hizo poco antes de las elecciones municipales y autonómicas y señala, así es, que un 20% de los españoles prefiere un gobierno solo del PSOE. Como segunda opción, los españoles prefieren casi por igual, con un 16%, que se conforme un ejecutivo entre socialistas y ciudadanos o un gobierno entre Podemos y los nacionalistas no independentistas. Sánchez es el líder más valorado, obtiene un 5. Rivera le sigue con un 4,2, una décima más de lo que obtendrían Iglesias y Garzón. Casado saca un 3,6 y Abascal un 2,8. El sondeo arroja otro dato significativo. Un 27% de los españoles que votaron lo hicieron para que no ganaran los partidos de derechas, frente a un 6% que lo hizo para que no triunfaran las formaciones de izquierda.
Ciudadanos ya ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por vejaciones y agresiones durante la manifestación del orgullo gay el pasado sábado en Madrid. Patricia Rossetti.
Amenazas, injurias y odio son los delitos que detalla la denuncia de Ciudadanos a lo largo de 37 páginas. Una agresión perfectamente organizada, no fue nada espontáneo. A la salida de la Fiscalía, Inés Arrimadas, acompañada por otros miembros de su partido y su abogado, Ignacio Fuster Fabra, responsabilizaba a Sánchez y a Marlaska y arremetía contra ellos.
Esos son responsabilidades políticas que sin duda recaen sobre el ministro Marlaska. La pena es que, como el Congreso lo tienen cerrado, estos demócratas de pacotilla, que hablan mucho de democracia y tienen el Congreso cerrado, pues resulta que no podemos pedirles explicaciones políticas a los ministros porque están escondidos detrás de Batet.
En la denuncia, Ciudadanos pide que se identifique a los autores de los hechos y a los propietarios de los perfiles de Twitter desde los que se publicaron proclamas de odio.
Mejora ligeramente el número de trabajadores autónomos que este verano se va a poder ir de vacaciones, aunque casi la mitad sigue sin poder hacerlo, Joaquín Bizmanos.
Verano es sinónimo de descanso, pero no para muchos autónomos que no pueden cerrar por vacaciones. Es el caso de Omar.
Soy carpintero, soy autónomo, tengo que estar todo el verano aquí porque no puedo coger vacaciones. Por los clientes hay que tratarles bien, abastecer a todos.
Solo uno de cada dos autónomos irá este verano de vacaciones, la mayoría menos de 8 días. Los jóvenes son los que más problemas tienen para descansar. El perfil de los que sí pueden hacerlo responde a una mujer de 40 a 54 años dedicada a una actividad profesional. Apenas el 10% de los autónomos afirma que logra desconectar de su trabajo durante los días libres.
Y en los deportes, Gabriel Jurado, dos españoles se juegan el pase a semifinales en Wimbledon.
Sí, en apenas una hora va a comenzar la jornada de cuartos de final con dos españoles como protagonistas, Roberto Bautista y Rafa Nadal. Última hora desde Wimbledon, enviado especial Ángel García.
Pues la última hora es que el tiempo es bueno, que no llueve y que acaban de terminar de entrenar los dos españoles, especialmente Rafa Nadal en la pista número 11, en una gran expectación. Acaba de terminar su calentamiento antes del partido de hoy. Apuntado horarios, a partir de las 2 de la tarde, hora española, turno para Roberto Bautista ante el argentino Guido Pella, que está haciendo el torneo de su vida, pero Roberto no ha cedido ni un solo set en todo el torneo y debería meterse en semifinales si todo le va bien. Y a continuación, en cuanto termine ese partido, Rafa Nadal ante San Querrey, el mejor sacador del torneo, así que Rafa tiene que estar muy bien al resto. Recordamos que solo una vez en toda la historia, con Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez en 1995, hace 24 años, hubo dos españoles en semifinales de Wimbledon.
En fútbol, el Real Madrid presenta en unos instantes en el Santiago Bernabéu al brasileño procedente del Oporto, Éder Militão. Además, el entrenador del Manchester United, Gunnar Solskjaer, ha asegurado que no ha llegado al club inglés ninguna oferta por Paul Pogba. Y al margen, este miércoles también se celebra la quinta etapa del Tour de Francia con Alaphilippe con el maillot de líder y final en Colmar.
Gracias, Javi. José Urestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta?
Hoy en El Espejo nos contáis que un centenar de frailes dominicos de los 5 continentes están reunidos para tomar importantes decisiones y lo hacen en un emplazamiento significativo en Vietnam.
Pues sí, los representantes de los dominicos del mundo entero están reunidos en el 290 capítulo general de la Orden de Predicadores para definir sus grandes orientaciones y elegir al nuevo nuevo maestro de la orden, que es como se conoce al superior general. El capítulo se está celebrando en la ciudad de Bien Hoa, en Vietnam, un país que no es de mayoría católica, si bien la comunidad católica es viva y pujante. Los frailes dominicos están allí establecidos en la provincia Reina de los Mártires, que por cierto fue edificada sobre la base que dejaron en esas tierras los dominicos españoles de la provincia del Rosario. Y actualmente cuentan con 425 frailes nativos, una cifra desde luego desconocida aquí en nuestros países occidentales. Bueno, todo esto lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem informats ja, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 al bell mig de la setmana, en aquesta setmana en el que acabem les transmissions locals, les ajornem fins al setembre, però no hem volgut deixar de banda aquestes propostes d'oci, que sabem que més d'un les aprofite. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Què ho sabem?
Home, i tant, i tant.
Que ens ho expliqueu. Algú ho explique, pocs, però sí, algú no ho expliqueu.
Algú no expliqueu. És que, a més, això, de fet, és l'esperit d'aquest espai, no? Aquesta Nacional 240, la demarcació de Lleida i la demarcació de Tarragona, estem unides, no? És molt unides. És que hi ha un canal de comunicació constant entre un lloc i altre, i molta gent de Tarragona coneix Lleida i a l'inrevés. Nosaltres jo crec que estem ajudant a descobrir coses que potser no arriben tan fàcilment a tothom,
sí,
no?
Jo crec que sí. Escolta, mira, jo ja t'avanço que després de la publicitat et proposaré... Home, no t'ho hauria de dir així, anava a dir, et proposaré una remullada al riu Segre. Teòricament, si tot va bé, no t'hauries de remullar, si tot va bé.
Si tot va bé, però sempre acabes...
Sempre acabes remullant-te.
Veig per on vas sí. Sempre acabes remullant-te. Home, i s'agraeix, també t'ho dic, afegeixo.
Jo després t'ho explico, tu ja saps per on va, però mira, els oients ja veureu.
Doncs la proposta de les comarques de Tarragona és en sec, per entendre'ns, eh? Sí. Aquí no us faré remullar, però sí que probablement a molta gent avui us faré descobrir un espai que potser no tenim al radar,
no?
I que és molt interessant de descobrir, amb una proposta més per a aquest proper cap de setmana, un esdeveniment únic.
Doncs anem-hi.
Preparats? Mirem ja cap al cap de setmana. Aquests 13 i 14 de juliol teniu una cita al Castell Monestir d'Escornalbou, a Riudecanyes. Allà s'hi uniran una vegada més cultura, gastronomia i moltes més coses, ara en parlem, en una nova edició del Mercat de Territori Santa Teca Escornalbou. En parlem avui amb el Bernat Ríos, el responsable de Santa Teca. Berna, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, cinquena edició ja d'aquesta Santa Teca al Castell Monestir d'Escornalbou. Com es converteix una mansió de principis del segle XX en aquesta festa de cultura i de gastronomia? A veure.
Bueno, abans d'una mansió va ser un monestir.
Sí, això sí.
Al segle XII, o sigui que és un monument amb moltíssima història. Està en un lloc espectacular. La veritat és que hi ha una vista del territori bestial. Bueno, es converteix en una mica aquest epicentre de cultura i gastronomia d'avantguarda, que és com nosaltres intentem definir-ho, arrel d'una proposta de l'Agència Catalana del Patrimoni de la Generalitat per potenciar una mica que la gent hi vagi a aquest tipus de monuments. No? Mm-hmm. I com Poblet o Santes Creus o altres llocs del territori català són més visitats, sí. El monestir d'Escornalbou, per alguna raó, potser perquè li falta coneixença o perquè si ha d'anar expressament no és un lloc de pas de res, té menys afluència de visitants. Uh-huh. Una mica per donar-li un caire festiu durant un cap de setmana de l'estiu, nosaltres vam presentar aquesta proposta i va quallar. Vam començar el primer any, va funcionar molt bé i en guanyem pel cinquè.
I això ha crescut molt. De fet, és una manera diferent d'apropar-se al patrimoni, no?, a aquest monestir d'Escornalbou en concret, però això ha crescut i heu aportat molt més que el patrimoni en si, no?, perquè al final ja és una cita una mica obligada de producte de proximitat, de qualitat, no?, d'una filosofia molt concreta, d'una manera de fer les coses.
Sí, bueno, nosaltres creiem que el que succeeix al territori és el que hem de defensar, no? És una manera de veure-ho, i no critiquem cap altra, simplement nosaltres creiem que l'interessant és defensar el que ens passa a la vora de casa, tant a nivell gastronòmic com a nivell cultural. I, a més, defensem que aquestes coses que passin siguin o artesanes o ecològiques,
sí,
i el més properes possible. O sigui, no ens agrada la industrialització de l'alimentació i ens agrada defensar el petit comerciant de tot tipus, però creiem que al final és el que ens diferencia, no? Si no, acabem convertint el món, els humans, entre cometes, en una mica una massa heterogènia en la que tot arreu passa sempre el mateix.
Exacte. Aquesta crida a la diferenciació, no? Allò que és únic, propi d'un territori, allò també lligat a les emocions, perquè parleu en aquesta, al Santa Teca en general, en aquesta edició en concret, de gastronomia emocional, no? Què és això, Berna, a veure?
Sí, clar, el fet de deslligar la gastronomia de la cultura, que creiem que no hauríem de fer-ho, però que és una manera de que la gent entengui que és el que estem intentant transmetre, fa que haguem d'explicar la gastronomia des d'aquesta perspectiva cultural. Aleshores, no entenem el que passa aquí sense el que passa aquí a nivell gastronòmic, sense el que passa aquí a nivell cultural, el fet de seure al voltant d'una taula i després xerrar o explicar o seure tranquils, no? Defensem més el model mediterrani de consum i alimentació que no el model anglosaxó, que potser és el que ens bombardeixen permanentment des de tots els angles, no? El consum ràpid de coses processades i sense comunicació social, perquè creiem que un àpat en solitari no és un àpat.
Clar. El Santa Teca, al Castell Monestir d'Escornalbou, té moltes potes. Una principal és el lloc en si, on es fa, evidentment, és importantíssim. Però anem a parlar de les altres potes. A nivell gastronòmic, que dèiem ara, què trobarem, per exemple, aquest cap de setmana?
Bueno, a nivell gastronòmic hi haurà un pagès ecològic de Valls, que estarà, a més de els seus productes, que, o sigui, no intentem ser un mercat en el que la gent vingui amb una cistella a comprar, perquè prou lluny està, sí. Prou amunt, com per a més haver d'arrossegar una cistella tot el dia per allà. El que intentem és que sigui una proposta de dos dies sencers, o sigui que la gent pugui estar els dos dies allí fent coses tota l'estona i coses diferents. Uh-huh. El que som més una mostra, no? Un mercat el faríem pues, al mig de les Rambles o en una plaça d'una ciutat gran, perquè el que necessita un mercat és públic. El que nosaltres proposem és coses petites en les que la gent pugui trobar una mica aquesta diferenciació. Uh-huh. Hi haurà un pagès que farà les seves verdures, o sigui, les verdures que estarà allí mostrant, les estarà venent pel consum, o sigui, elaborades. Hi haurà un restaurant Slow Food, que és de Falset, que es diu Quinoa.
Sí.
I després hem fet una espècie d'agrupació gastronòmica que l'hem denominat Santa Teca, en la que hem agafat certes característiques de diferents llocs i els estarem cuinant i venent. Això a nivell gastronòmic, mm-hmm. també hi ha cerveseries artesanes, hi ha cellers de vi de totes les deos de Tarragona, o fins i tot de fora de les deos, però del territori.
Sí, sí, a més hi haurà representació de cellers de dalt baix de la demarcació, pràcticament, eh? O sigui...
Sí, sí, sí. L'any passat eren 13 cellers, enguany són alguns menys, però bueno, són molts igual. I a més, lo interessant és que està el productor, està el vinater allà al darrere, que és qui coneix el seu raïm des de que neix fins que es mora o fins que l'elaboren. I pot explicar a qualsevol persona que vagi a consumir vi totes les característiques que pot trobar, o fins i tot comentar-ho. O també fem documentals, un documental que parla precisament de la guerra del vi, fem una taula rodona al voltant del vi, fem un tast de cerveses artesanes i formatges, fem un brindis al sol, fem un munt de propostes per canalla, propostes musicals, tallers d'elaboració de peces gegants amb vímet, com si fossin de cistelleria, però aplicades una mica al segle XXI.
Sí, de fet, t'anava a preguntar, no, a banda d'evidentment l'oferta doncs, gastronòmica i de vins, hi ha aquesta part també que és molt important per vosaltres d'aquest projecte, de la part divulgativa, no? Amb aquestes taules rodones, els itineraris, no?, per conèixer més els espais, documentals, xerrades, i de fet, si mires el conjunt, com tu deies, la idea és que la gent s'hi passi tot el cap de setmana, no una fira a la que vas una estona, no? Que el gaudeixis en conjunt. De fet, hi ha tallers que es fan els dos dies, no?
Sí, és que, per exemple, el taller que fem enguany és la construcció d'uns capgrossos amb vímet i amb una estructura exterior de paper de seda o de cartró faller, que és com a pasta de paper, que, clar, que en una hora i mitja no es fan, necessiten una estona. I, a més, són participatius, o sigui que tothom hi treballa. L'any passat vam fer una espècie de núvol gegant, que devia fer 4 metres de llargada, en la que va haver un moment que hi havia potser 30 persones participant de manera espontània. És algo que intentem que la gent s'ho vagi trobant. El lloc és prou bonic com per no fer massa cosa més. Mm-hmm. Però si més ho vestim amb coses que tinguin a veure amb el territori i amb la cultura local, al final és una fórmula que funciona sí o sí, perquè vas trobant coses que són agradables i que,
clar,
que són maques, tant de manera de participació activa com passiva, només mm-hmm. per mirar. Hi ha un munt de coses i per participar-hi també.
Exacte, i a més està pensat una mica perquè tothom hi trobi el seu espai, no? Siguis com siguis, i també l'edat que tinguis. De fet, també, per exemple, aquest any heu reforçat també l'aposta musical amb propostes molt diferents perquè hi hagi una mica per tots els paladars, no?
Sí, comencem amb els concerts vermut, que creiem que és una... L'any passat ja vam fer-ho, a veure, més des d'una perspectiva del jazz. Enguany és algo potser més tranquil, però hi actuen les Sommeliers i la Sílvia Tomàs Trio, el dissabte la Sílvia Tomàs, diumenge les Sommeliers. I això ja ho vestim amb un vermut de... Que, bueno, el lloc ideal per tastar vermuts és precisament la província de Tarragona.
Sí,
no?
Clar.
Clar, pues, són aquestes coses les que creiem que nosaltres hem de potenciar. Mm-hmm. L'ideal seria que allí hi haguessin 15 elaboradors de vermut explicant les seves propostes, però el monument, malauradament, no pot absorbir tanta quantitat de gent com per que sigui la proposta o que estigui massificada.
Clar.
Amb la qual cosa, com no es massifica, també és un lloc bastant agradable per estar.
Exacte, és part de la gràcia, eh? I a més d'això que s'ocupa, jo crec que tots els espais, perquè també hi ha exposicions, no?, artistes, pintors, una ceramista, hi ha moltíssimes coses, tenen tot per ser a www.santateca.cat, allà tenen més
sí,
informació.
Sí, el programa.
Clar, sempre he d'acabar ja, Berna, però a mi sempre m'agrada donar allò que dic informació de servei, és a dir, a quina hora comença això, s'ha de pagar una entrada, com funciona tot plegat?
Sí, no, l'entrada de tot el que fem és gratuïta. Sí, l'únic que s'ha de pagar és el tas de formatges i cerveses, evidentment, mm-hmm. perquè no podem regalar ni el formatge ni la cervesa, ojalà, però creiem que a més tampoc seria bo regalar-ho. Les coses tenen un valor perquè han suposat un esforç en algú altre. També s'ha de pagar l'entrada guiada al monument. L'entrada al monument és gratuïta, però si s'ha de fer la visita guiada s'ha de pagar. I també s'ha de pagar el brindis al sol perquè es fan tres tastos amb tres vins dirigits per un geògraf i per la propietària del celler. Són preus realment bastant accessibles.
Mm-hmm. Sí.
Comencem el dissabte a les 12 del migdia i acabem el diumenge a les 12 de la nit.
Exactament. Per tant, a partir de dissabte a les 12, ja saben on han d'anar, www.santateca.cat. Berna, les entrades les hem de comprar, o sigui, les entrades, o això que volem, si volem fer algun dels tastos o l'entrada al monument guiada, ho hem de comprar abans o allà mateix a l'arribar?
No, habilitarem el web, perquè molta gent ens ho ha preguntat, habilitarem el web una manera de poder-ho comprar, qui vulgui, i si no, allí mateix, si no les han venut totes, doncs allí mateix també es podran comprar.
Perfecte. Doncs ja saben, www.santateca.cat a partir d'aquest dissabte, 12 del migdia i fins diumenge. Berna Ríos, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que us vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, busquem la proposta, la darrera d'aquesta temporada, almenys des d'aquest espai. És una proposta típica. Dic típica perquè fa molts anys que es fa, perquè marca una data, perquè jo crec que ha traspassat fronteres, barreres, ha traspassat el territori, i t'estic parlant de la Transegre. La Transegre que arriba a la 35a edició i que per tant, doncs, home, no diré que és adulta, no, és que ja fa dies que es va fer gran. La Transegre va néixer fa 35 anys i ara ja s'ha fet tan gran que els actes comencen el mateix divendres. Mira, per parlar de tot plegat, avui parlem amb la Judit Llobera, que és membre de l'organització d'aquesta Transegre. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, sense desvetllar l'edat, però tu no havies nascut fa 35 anys, eh?
No, jo encara no. Em quedaven uns quants, no estava ni planificada.
Pues imagina't, és més gran ja la Transegre que tu. Escolta, bromes a part, és potser la gran cita de l'inici de l'estiu, de les Terres de Ponent?
Sí, podríem dir la festa major de l'estiu i el tret de sortida, perquè no, aquest cicle de festes majors de tot el territori i, evidentment, de Ponent.
Judit, per la gent que... Per la poca gent, per la poca gent que ens pugui escoltar, que digui, escolta, jo és que Transegre ho he escoltat, però no sé exactament què és això, què és la Transegre?
Doncs la Transegre podríem dir que és una festa d'aigua, és una festa de natura, de gaudir del paisatge que ens envolta, de les aigües del Segre, i no és ni més ni menys que una celebració on diferents grups de màxim 10 persones doncs, dissenyen les seves pròpies embarcacions doncs, per fer una baixada que consisteix en dos trams i, bueno, també, perquè no, una mica de concerts i música del territori per acabar-ho de tadomar tot plegat.
Fer una barca, fer una embarcació, com tu ho has dit, clar, a l'hora de dir-ho és molt fàcil i ens pensem que tot flota i tot serveix, però hi ha una tècnica, o sigui, és a dir, no tot serveix.
Jo diria que és a base d'anys, no? El primer any és una mica d'arriesgar-se, de sentir una mica què fa la gent, intentar copiar el millor possible i, per què no, també demanar ajuda. I a partir d'aquí, doncs, és anar a millorar sobre la peça mestra que hem creat aquest primer any.
Judit, la Transegre també té un rerefons reivindicatiu, que és de la recuperació de l'espai natural del riu.
Sí, evidentment, i per això creiem que és una festa doncs, molt important, amb molta connexió amb la natura, amb el territori, no només amb la ciutat de Balaguer, sinó també amb els pobles del voltant, com Ger, Camarasa i Sant Llorenç, que també són partícips d'aquesta festa.
La Transegre, des d'on surt?
Doncs la Transegre surt des del pont de Camarasa, és on s'inicia el recorregut del dissabte, i es descendeix fins a arribar a Sant Llorenç de Montgall, i el diumenge és la segona part, el segon tram. Aquesta etapa comença a Ger, al riu, i arriba doncs, fins a Balaguer, que és el fi de festa.
Que és el diumenge, això ja, eh?
Això mateix, el diumenge al matí.
Molt bé. Quantes embarcacions teniu inscrites aquest any?
Doncs aquest any superem inscripcions respecte a l'any passat, estem parlant de 250 embarcacions inscrites. Caram. I això suposa uns 1.850 tripulants. Per tant, serem força gent aquest any.
O sigui, 250 i 1.850 tripulants. O sigui, quanta gent va cada barca?
Doncs és un màxim de 10 persones. Ah. Llavors sí que és veritat que són barques bastant nombroses, però sí, sobre les 8-10 persones jo crec que seria la mitja de cada embarcació.
Escolta, quin tant % de barques arriben diumenge a Balaguer?
Això no ho tinc tan clar, però és evident que no arriben les 250. Cadascú pels seus motius, no? Ja sigui perquè hagin pinxat, perquè estiguin cansats, perquè la festa del dissabte va ser molt bona, doncs una mica divers, tot plegat.
Evidentment estem parlant d'una zona del riu on és l'aigua és benevolent, per entendre'ns, és a dir, no són ràpids, no són caigudes, no són salts d'aigua, és un riu mitjanament pla, el que passa és que el riu té força i se n'ha de saber, i com deies abans, el primer any potser pagues la novetada, que et penses de que tot flota i al cap de l'estona doncs potser no va bé, i aquests han de ser els principals problemes perquè la gent no pugui arribar diumenge.
Sí, la primera etapa s'ha de dir que és més tranquil·la, és el pantà de Sant Llorenç, per la qual cosa doncs toca remar. I el diumenge doncs sí que és més deixar-se portar per la corrent, tot i així el capdalà està bastant, o sigui, està totalment controlat, i a la presència dels Mossos, també tenim la Guàrdia Civil, Protecció Civil, per la qual cosa doncs la seguretat és el primer. I no hi ha cap problema, algun ràpid el diumenge, però ja et dic, tot molt, molt, molt controlat.
Molt bé. Us dono una plana web, www.transsegre.org, amb dues S al mitjà, www.transsegre.org, per si voleu pegar un cop d'ull al programa, perquè, com ens deia la Judit, és un programa ja que comença aquest mateix divendres. El divendres teniu ja una actuació de ball de l'escola de dansa La Xemeneia de Balaguer i de l'escola gimnàstica rítmica de Balaguer. Això serà a les 10 i després música a partir de les 12 amb DJs.
Així és, DJs també del territori escollits pel públic amb un concurs que es va fer el mes de maig, i evidentment també la presència d'associacions locals, doncs, que sempre va bé visibilitzar-les i participar en el màxim d'actes possibles.
Dissabte comencen a les 9 les verificacions, com dèiem, de les embarcacions. Durant tot el matí.
Sí, les 9 del matí.
De 9 a 2. I a les 3, és l'hora de sortida.
I a les 3 és el tret de surt de la festa. La veritat que els que baixen i els que no, doncs sempre està bé donar un cop d'ull al pont de Camarasa. Hi ha molt ambient, és un ambient molt festiu, molt, molt familiar, o sigui, hi ha gent de totes les edats, i animo doncs a tots aquells que ens puguin estar escoltant doncs a venir, ja sigui el dissabte o el diumenge a Balaguer, a l'arribada.
Això de com surten? S'estableix un ordre o van sortint tal com poden?
No, com deia, la seguretat és el primer, la festa doncs està molt controlada en aquest sentit, i llavors els membres de l'organització, juntament amb les coses de seguretat, doncs anem donant la sortida, embarcació per embarcació, una a una, i tot amb un rigorós ordre d'arribada.
Molt bé. Dissabte tenim concert també i música, molta música, a partir de les 10, amb actuacions de diferents grups, i també DJs, i diumenge doncs hi haurà un final de festa a 2:45 de la tarda, la mascletada. Això em sona a pirotècnia.
Una miqueta de soroll.
O sigui, aquí farem una mica de soroll. Molt bé, doncs escolteu, que ho teniu claríssim, a www.transsegre.org, amb dues S al mitjà, transsegre.org. Comença a dir la Judit, la seguretat davant de tot, per tant, tant si aneu a veure com si participeu, feu cas a totes les normes, que per això hi són, que no són per tocar-nos el nas, que les normes hi són perquè algú ja ho ha pensat, i evidentment, seguint-les, aconseguirem que sigui un cap de setmana de festa, que és el que ha de ser, i és pel que Judit i tots els teus companys hi treballeu durant tot un any, perquè al final això es cuina durant tot un any.
Sí, som més de 40 voluntaris.
Amb
l'ajut també de totes les institucions, així que estic un any treballant doncs, per disputar aquest cap de setmana de la millor manera possible.
Judit Llobera, membre de l'organització de la Transsegre, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per aquestes 35 edicions i que vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, espero veure-us al Segre.
Ja et deia jo que més d'un es remulle.
Acabaríem passats per aigua.
Ja ho havia dit fa una estona. És veritat, però has de pagar la novetada. El primer any has de saber més o menys com es fa una embarcació. No totes floten. I després vas aprenent, són 35 anys i, per tant, deu haver gent que té molta experiència.
A més, ja un clàssic, I, de fet, jo crec que és una d'aquestes activitats conegudíssimes fora de Lleida. I, mira, doncs està molt bé. La qüestió és passar-s'ho bé, que en aquesta vida, Ricard, estem aquí pocs dies i els hem de gaudir al màxim,
I tant que sí. I, si no, o busqueu, perquè això ja sabeu que dura divendres, dissabte i diumenge, sobretot la dissabte i diumenge, per veure les embarcacions, sinó cap a celebrar la Santa Teca.
Això mateix.
Sí, vull dir que
aquí, com que pots venir qualsevol moment del cap de setmana, clar, doncs mira, fantàstic.
Mònica, ho deixem aquí.
Sí, acabeu de passar bon dimecres.
Escolta, divendres ens queda encara allò del cine,
La darrera,
Sí, sí.
Com vindrà la cartellera?
A veure.
Ai,
apa.
Adéu.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintura Slab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973-200-026.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I ara sí, ja és el moment aquest en el que parlem de noves tecnologies, com sempre, des d'ara i en directe fins a les 2 del migdia, al InfoCope Lleida. Saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. També et recomano que et subscriguis al podcast, perquè és la manera de tornar a escoltar un dels programes perquè hem donat una informació que t'interessava i, escolta, el torno a escoltar, o escoltar-lo, perquè a l'hora que ho fem en directe, doncs no em va bé. Ens pots escoltar al vespre, a la nit, al matí, a la tarda, quan et vagi bé. Ho tens al podcast. I com sempre, doncs ben acompanyat aquí als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com va l'estiu?
Molt bé, molt bé. No? I a més, és la setmana d'acomiadament aquesta, la setmana que acabem la programació local, vaja. David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenos días. Yo tengo en la cabeza una canción así muy antigua y retro. ¿Te acuerdas la de Vacaciones?
Vaya que sí. Entre aquesta, un rayo de sol i això.
Però tu, David, me sembla que estàs de semivacances o vacances ja, eh?
Bueno, ha fet un paréntesis.
No, un pequeño break para poder relajar y poder disfrutar las vacaciones. Esto es como el que se come una ensalada antes de ir a un buen festín, ¿no? Dice, esta noche tengo festín, pues una ensaladita.
Claro. Exacte, una bona manera de...
Hay que preparar el cuerpo, que de sopetón sienta mal.
Clar que sí. Molt bé, és la darrera setmana de programació local, ja tornarem al mes de setembre, la primera setmana, vaja, que el dilluns és dia 2, i per tant tots els espais setmanals aquesta setmana els estem acomiadant. I per això, Jaume, com ja ve sent tradició a l'InfoCope Lleida, farem un programa especial avui.
Sí, a més, programa rodó. Avui, programa 484.
484.
484.
Que bonic.
11 temporades en antena parlant de noves tecnologies.
O sigui, d'aquí unes 12 o 13 arribarem al programa 1000. O us poso cada dia.
Sí, perquè el nostre programa, si no, nostre programa és setmanal.
Sí, sí, per això t'ho
dic. Són 484 setmanes, eh?
Sí, sí, i clar, no és exacte, perquè hi ha algun dimecres que és festa, llavors no podem emetre en antena, no tenim programació local.
I que no són 52 a l'any, són algun o menys.
No, perquè us dono un mes i mig de vacances.
A l'estiu el Ricard ens dona unes vacances que també les tenim merescudes.
Correcte.
Perquè començar després, el dia després de Cap d'Any, és molt... Hi ha uns dies que venim que Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Doncs, com comentava, 11 temporades en antena parlant de noves tecnologies. I com no, avui també. Però la societat ha canviat i la tecnologia també. Per això avui, quan parlem de noves tecnologies, parlem d'un vocabulari potser una mica diferent que fa uns anys, no?, aquest vocabulari. Però el que no és diferent és que sempre el darrer programa parlem d'aquests consells per l'estiu. I creieu que els consells que donàvem fa uns anys són els mateixos que donarem avui?
No. Bueno, escolta, espera.
Algunos sí.
Consells sí, eh? El que potser ha canviat la app,
és l'estri,
la
és l'estri, no? Com si diguéssim.
Sí, sí, l'eina ha canviat, però el tipus de consell segurament és el mateix, eh?
Doncs bueno, avui no farem entrevista, però sí farem aquests consells, no? Passarem aquests consells d'uns convidats rellevants que hem tingut al llarg de l'any. I avui ens donaran el seu consell, sempre des del seu punt de vista i des del seu segment tecnològic. Per això no hi ha entrevista, sinó missatges, però primer farem aquesta efemèride, que això sí, ja és un event que no ens podem perdre cada programa. Fins en quin any anirem avui, David?
Pues tendremos que ir a hace 11 años, ¿no?
Ah, mira.
Ole, ostres, això es diu preparació. Després farem la petita pausa del concurs d'adivinar la cançó i l'any i la sorpresa musical. No tens excusa, ja saps en quin any tens d'anar, Ricard.
No, doncs és més enrere, eh? És més enrere, segle XX, però jo crec que us agradarà, eh?
Sí?
Sí, sí.
Vinga, va, a veure com ho lliguem tot plegat, això d'aquí. I continuem amb el consell que ens arribarà a la tertúlia TIC. Avui tindrem tertúlia consellística de part de tothom, és així. I deixarem, això sí, no pot faltar el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i aquestes comoditats que ens arriben, com sempre, des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4. Hi ha internet, espaitecnologic.cat. Però primer pitgem, per últim dia, aquest snap click, aquest botonet màgic, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Un ha estat, de dir, anem a l'entrevista del dia,
sí,
però
sí,
punt,
sí, ja t'he vist.
Agafa sempre aquests costums, eh? No.
No, en l'entrevista no, l'efemèride del dia. Uh-huh. 11 anys dies, David, no?
11 anys, bueno,
¿qué pasa?
La verdad es que hace 10 años y 364 días, porque 11 años se cumple mañana, día 11 de julio, en el que unos cuantos frikis estaban en el info.cope, no en el Infocope Lleida, sino en el primer nombre que tuvimos, en el Info.cope, hablando de que el día 29 de junio había subido un loco que se llama Steve Jobs encima de un escenario y había presentado ante los ojos de Nokia y Motorola y Samsung un teléfono que era todo pantalla y además que si no tenía internet no funcionaba.
Sí, sí.
Y todos era como, pero ¿y tengo que tener internet para que funcione el teléfono? Pero ¿y esto cómo? Y empezamos a hablar de las primeras tarifas que iban a salir de datos. No, es que aparte de lo que pagas la voz y ahora tienes una tarifa iPhone de 15.
Tarifa iPhone
de 15 o de 25. No existía el Android.
25 euros.
Sí, pero las tarifas de datos eran a megas, no en gigas.
Sí, sí.
No,
eran en megas, claro.
100 megas, 500 megas.
Sí. Ojo, ¿eh? Pues
també,
esto...
També és veritat que les aplicacions de llavors consumien moltes menys dades, ¿eh? O sigui, és a dir, una tarifa de 500 megas donava, ¿eh?
Pues estos frikis que están aquí alrededor de esta mesa y con estos micros, aquí estábamos hace 11 años flipando y diciendo nuestras cositas sobre qué iba a pasar. Hostia, esto realmente no, habrá mucha gente que no quiera internet en el teléfono, no, y habrá otro. Hombre, pues yo lo veo imprescindible. Pues hoy día cuéntame para qué quieres un teléfono sin internet.
Saps què va passar? Que en el primer moment, jo recordo que ho vam parlar, a nivell empresarial vam dir que tenia tot el sentit del món portar el correu electrònic a sobre.
Que ya le iban a dar un giro a BlackBerry.
Correcto.
¿Dónde está BlackBerry?
Pero a nivell particular no es veia clar, és veritat, fa uns anys, però guaita, és veritat.
On és BlackBerry? On és Nokia?
Sí.
Sí, sí. No, pero y ojo, BlackBerry con sus servidores de correo, con su sistema como un Exchange, copiaron el Exchange para el móvil, fue la bomba, ¿eh?
Es la bomba.
Esto al final BlackBerry vendió el software y el sistema para ponerlo en Nokia, para ponerlo en teléfonos de Siemens.
Tenía corta cada país del món.
Sí. Amb dades, sí, sí.
Amb dades, perquè tu podies anar a qualsevol país del món amb una tarifa...
De 10 euros o por ahí.
I tenies el correu electrònic a tot arreu.
25.
I avui en dia el sortir amb dades, bueno... Aquesta nova última llei del roaming a nivell europeu ens ha anat molt bé, però ara no sortis d'Europa.
Bueno, no vagis a Andorra.
He dit Comunitat Europea. Quan dic Europa, dic Comunitat Europea.
No, però vull dir que...
Mira, lo hablábamos en el programa anterior. Ahora hemos aprendido tanto que ya alguien que viaja a China o que viaja a Japón, que viaja a este tipo de países, ya directamente por internet te pides una tarjeta para 10 días con datos allí, te la envían aquí a tu casa y ya te vas con tu tarjetita puesta.
Sí. Marches d'aquí amb el telèfon en modo vuelo, si vols, i al arribar allà ja funciona.
La bomba, ¿eh? Sí, sí. Ojo, 11 añitos. Pues esta es la efeméride. Nosotros mismos formamos parte de la historia.
Venga, pues después la efeméride hem dit que tindríem aquesta pausa musical. Anàvem fins...
Venga.
Quin any? No,
mira.
Oh! Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Whatever happens, I leave it all to chance.
tonteria, però pèls de punta, jo ara mateix, eh? O sigui, escoltant aquí amb els auriculars, que sempre s'escolta millor la veu de Freddie Mercury i el tema i tot el que té al darrere.
Pèls virtuals, no?
No, els del braç, els del braç. Segle XX, però ja sabia jo que us agradaria.
1991, no?
Senyor. Bueno, mira, és un tema amb intenció, perquè com que acabem la temporada però comencem després, doncs res.
Bueno, també
pregunta.
L'any amb la pel·lícula de Freddie Mercury, amb la de...
Show must go on. ¿No? El espectáculo debe continuar.
Sí.
Jefe, ¿esto significa que renovamos una temporada más?
Hombre, claro.
Oh, muy
claro,
bien.
Aquí tenemos papeles para renovar.
Claro, estábamos aquí todos nerviosos, en plan, ¿volveremos, no volveremos? Renovamos, ¿no? Claro, claro.
De momento no nos hacen pagar para venir.
Vale, perfecto.
Bueno, renovem el mateix show de sempre, ja?
Vinga.
Les coses clares després no donen problemes. Bueno, és un tema de l'any 1991 que estava inclòs dins d'un treball que portava per títol Innuendo. És la veu de Freddie Mercury, són els Queen, per si havia quedat algun dubte, però, bueno, és un tema que ja s'ha fet extremadament popular, eh? Show must go on. Jaume, nosaltres estem, com dèiem, als programes setmanals. Aquesta setmana estem acabant...
Modo estiu, estem.
Temporada ja...
Estem a, modo estiu.
A Cope Lleida, i per tant estem acomiadant o animant-los a que vagin de vacances aquest mes i mig, eh? O sigui, planifica-t'ho bé, perquè són 6 setmanes i passen volant, eh? El 2 de setembre estarem en antena i vosaltres el 4.
Vindrem aquí amb moltes ganes, amb les piles carregades, per fer una temporada més, per escoltar música com aquesta que ens portes de tant en tant, i per aquests consells. Però avui és un programa especial, perquè
que puc saludar?
Saluda.
Em deixes saludar? Saps a qui vull saludar? El nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez.
Què dius?
Que ens escolta sempre.
Sí.
Ens escolta sempre l'Armando.
Hombre, una salutació des d'aquí.
A més, sempre m'ho diu, és que, diu, mira, que mira, les noves tecnologies no m'acaben d'això, però feu un programa tan amè que m'agrada i us escolto sempre.
Com que ens escolta, des d'aquí quede convidat perquè un dia avui que ens porti ens explique tots els gadgets per medir la temperatura i tots aquests estris que tenen els homes del temps.
Pues mira, Armando, ja...
Armando, si ens escoltes...
Gracias por escucharnos. Acabas de llevarte un trabajo maravilloso para este verano.
La temporada que ve, doncs, ens posem en contacte a veure quin dia et va bé per vindre aquí.
Molt bé.
Perquè m'ha agradat la idea, també.
Veus?
Vinga, nosaltres també estarem contents de que vingui.
Jaume... Anem a escoltar consells.
Vinga, sí, perquè tenim aquí una bateria de consells. Vull dir, una cosa... Tenim, doncs, bueno, comencem pel primer consell que ens arriba del director de Checkpoint Espanya, d'Espanya i Portugal, que és Eusebio Nieva. I, a més, ell és molt expert en tot el tema de la seguretat. A veure què ens recomana per aquest estiu.
El verano ya está aquí y algunos tendremos vacaciones, pero eso no significa que los malos lo estén. Es por eso que desde Checkpoint queremos dar unos consejos para reforzar nuestra seguridad. Lo primero es desconfiar de los enlaces que vienen en casi cualquier tipo de mensaje. Y también desconfiar de las ofertas imposibles e irrechazables. Hay que desconfiar de las comunicaciones que implican urgencia sin demasiado sentido. Hay que estar muy atento cuando una comunicación tiene una redacción deficiente, por ejemplo, utilizando directamente un translator de Google o algo así, o un mensaje es muy impersonal. Es decir, nuestro banco nos conoce perfectamente, no se va a dirigir a nosotros como estimado cliente. Cuando la comunicación real es realmente importante, utilizará nuestro nombre, o en el caso de otras entidades, con el nombre con el que dimos de alta el servicio. Por ejemplo, con Netflix se dirigirán a nosotros con el alias que hayamos escogido. Estad atento a los servicios no solicitados. Recordad que no nos van a llamar de Microsoft para limpiar de virus nuestro ordenador. Prácticamente nadie da servicios gratis. Y con respecto a los dispositivos móviles en especial, hay que estar atento ante el comportamiento de nuevas aplicaciones en nuestros dispositivos móviles. Hay que estar muy atento a los permisos que exigen esas aplicaciones móviles. Y hay que prestar mucha atención a las actualizaciones de nuestros dispositivos, su sistema operativo y a sus aplicaciones. En fin, que los dos consejos más importantes que puedo daros es estad atentos y desconfiad.
Pràcticament ho posaria al decàleg, allí la capçalera, perquè ho ha resumit fantàsticament bé.
Sí, que no significa que estem un mosqueos tot el dia de vacaciones.
No, però és veritat que...
No, però quan facis algo, tinguis una miqueta de sentit comú, ¿vale? Y sobre todo, ¿no? Que, ostras, que he trovat una oferta a internet súper agresiva y tal, ¿no? Mm.
Hay algo que tenemos que tener en cuenta que resume además lo que ha explicado muy bien, y es todo el mundo sabe que estamos de vacaciones, ¿vale? Con lo cual nos van a llegar más mensajes, nos van a llegar más ofertas, nos van a llegar más, sé el probador de cerveza, te regalo no sé cuándo en el supermercado, todas estas cositas que los veranos nos van llegando por WhatsApp, por redes, porque, por correos.
De vacances tenim més temps, comprem més per internet, ens dediquem més a aquests temps d'internet, naveguem, potser estem més tranquils i no tenim les alertes tan actives.
Més que tranquils, de vegades jo també crec que ens falta una mica de saber el que estem fent. Si s'ha de llegir mitja plana, llegim-la. Perquè donem a l'acceptar i adelante amb una facilitat pasmosa, a vegades.
Sí, sí, además ahora, como estamos de vacaciones, tenemos tiempo para leerlo.
Sí, sí.
Léelo antes de aceptar, mira a ver quién...
Mirem la URL, l'adreça que ens arribe...
No, si el correo electrónico pone Apple, si hable de la dirección, ¿vale?
La URL es...
appleclientes@by.zu. No, por Dios, fuera. Me lo borro.
Què més?
Vinga, doncs, també, si parlem de seguretat lògica, pues, també podríem parlar de seguretat física, no? I això d'aquí, doncs, ho fem amb la gent de SPC, tot un referent amb el món d'Internet of Things. Pues aquí tenim la Irache Saez, que és la Product Manager de SPC, endavant amb el seu consell.
Hola, Jaume. En efecto, llega el momento de las vacaciones y a todos nos preocupa que nuestro hogar esté seguro en nuestra ausencia, ¿verdad? Para este fin, los ecosistemas Smart Home SPC son un gran aliado. Os recomendamos colocar cámaras que os permitan acceder a imágenes de vuestros hogares desde el móvil, sensores de movimiento con aviso de actividad en zonas de entrada a vuestras viviendas, sensores de apertura de puertas, ventanas, cajones o armarios que os avisarán de cualquier actividad inesperada, sensores con notificación de inundación para evitar accidentes o despistes y alarmas que avisen de forma sonora y molesta de una visita no deseada. Por otra parte, también podéis prevenir robos u ocupaciones de viviendas simulando presencia cuando no estéis en casa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Por ejemplo, podemos instalar bombillas inteligentes en ciertas habitaciones y controlarlas remotamente desde donde estéis. Podemos programar el encendido y apagado de la tele a unas horas y días concretos mediante nuestro mando universal, o podríamos activar el robot aspirador SPC para que haga algo de ruido y de paso limpie tu casa mientras no estás. Todos estos dispositivos están interconectados y se pueden controlar desde tu móvil con una sola app. De verdad que es súper sencillo y sin tener que gastarte grandes cantidades de dinero, ni pagar cuotas, ni dar información de vuestras ausencias a empresas de seguridad. Tú controlas lo que sucede en tu domicilio en todo momento. Desde SPC os animamos a probar uno de nuestros packs y kits y veréis lo sencillo que resulta proteger vuestras viviendas. Y ahora sí, Jaume, disfrutad mucho de las tan merecidas vacaciones, amigos.
Bueno, moltes gràcies, Iratxes. Però bueno, també l'ha clavat, no? Perquè marxem de casa, marxem en aquell ai que passarà, saben que marxem, i d'aquesta manera podem donar la sensació com si estiguéssim a casa. Quina gran idea, no? Com ens ajuden els gadgets i la tecnologia d'avui dia?
¿Sabes quién tuvo la idea?
Digue'm.
El director, bueno, el director, el productor y guionistas de la película de Solo en Casa.
Vaya.
Mm.
¿Os acordáis? Los muñecos moviéndose tal, con la luz encendida.
Sí, ¿vale?
Pues ahora no hace falta que nos dejemos al niño en casa para que lo haga, sino que con unas bombillas inteligentes. Oye, porque estoy diciendo yo también, mira, un robotito de estos, un coche de estos teledirigidos, ¿vale? Un robotito de estos teledirigidos, ¿qué programas?
¿Sabes de quin any?
¿De algo, no?
90, 1990.
Ah, para que veáis, Internet de las cosas, Ahora el niño, ¿qué haría? Ahora no, ahora encima del cochecito de teledirigido pondría a los muñequitos que se van moviendo por el salón, qué fiesta...
Ahora el nen agafaria la tablet i diria, ara obro la finestra, ara saco la llum... Ara...
Bueno, però ho has de tenir domotitzat prèviament, si no, no va.
Però avui en dia la tecnologia s'ha baratit tant que qualsevol tenim accés a aquests gadgets.
Sí, por supuesto. Mirad, precisamente los packs a los que se refiere H, es que, o sea, tienes equipitos por 27,90 euros, ¿vale? Como el Asperio de tal, que es el sensor inteligente de puertas que tienen, o incluso cámaras por 34,90, que incluso puedes tener tu alarma, saltar la alarma, no sabes si has saltado porque sí, porque no, bueno, pues te conectas a tu cámara, lo miras y fuera sin tener que pasar la imagen por nadie más que por ti, ¿no? Bueno, hay un montón de soluciones para el hogar, baratas y ampliables.
Uh-huh. Bueno, pues continuamos amb més joguines, ¿no? amb més gadgets. Bueno, no, ara potser sí que anem al món de les joguines o gadgets tecnològics.
Home, anem a l'oci també, que sí? Anem de cara a vacances.
Vamos a jugar.
Vinga, perquè tenim la Noemi, que ens dona una pinzellada de com podem gaudir aquestes vacances.
Buenos días, oyentes de COPE Lleida. Soy Noemi Climent, responsable de comunicación de la empresa española de audio Energy System. Desde la marca queremos aprovechar para desearos a todos un feliz verano y para que disfrutéis al máximo de vuestro tiempo de ocio, os recomendamos que llevéis con vosotros alguno de nuestros altavoces portátiles Outdoor Box. Son altavoces Bluetooth resistentes a golpes y salpicaduras para que podáis poner banda sonora a todas vuestras escapadas, ya sean a la playa, a la montaña o a los festivales de música. Que disfrutéis del verano. Un fuerte abrazo.
Bueno, son aquellos gadgets que son inseparables, ¿no?
Hablamos de Energy System, venga, ¿de qué hablamos? Auriculares, altavoces portátiles, reproductores de MP3 y MP4, que a veces los olvidamos, pero un reproductor de MP3 acuático para poder ir a la piscina y hacerte 8 piscinas, pues no se hacen tan aburridas, ¿vale?
¿Sí o qué?
Hombre, claro. Home, en Spy Technologic tienes un munt d'ellos.
És com anar a córrer. Jo sense algo les orelles ja em costa.
Com que jo no soc nadador...
Claro. Digo, oye, ¿cómo escucho música mientras nado?
Ah, caray.
Pues mira, un MP3, punto, lo enganchas. Además que viene para engancharlo ya en las gafas de nadar, viene para cogerlo en las gafas de nadar, con los auriculares que te hacen ya de tapón para los oídos, flup, y a nadar escuchando. Además tienen radio. Ojo, tienen modulador de radio. Puedes escuchar la radio, puedes escuchar tu música en MP3. Ojo. Pues esta gente los tienen. Y además, para cuando sales del agua, Energy System también tiene readers. Con lo cual también es el libro electrónico para poder leer y no tener que llevar el bolso cargado ahí con el medio kilo de libro.
Amb dos gadgets, amb dos cosetes, la funció que tens, eh?
Sí, no? Tens tots els aspectes per poder cobrir aquestes necessitats de vacances d'oci?
Correcto, todo el ocio, toda la parte de auriculares de música, de vídeo, de... Incluso muchas veces pasa y me dice, ay, no, es que me he descargado la serie que la vamos a ver aquí en el tablet que estamos de vacaciones y demás, ¿no? Porque no tienes el Netflix por ahí, en la tele donde vas y tal, y de pronto no lo escuchas, lo ves, pero es que no lo oyes, porque al final el tablet se dispersa el sonido por muchos sitios.
Conectes el teu altaveu Bluetooth.
Un altavocito Bluetooth y tienes tu televisión maravillosa.
Ni que fueses al cine.
Efectivamente, ahí lo tenemos.
Carai, quins gadgets. Pues bueno, són aquestes històries, són aquests consells que ens poden anar molt bé de cara a l'estiu. I anem amb un altre. Però tenim sempre que portar un gadget que és imprescindible, que ja no és gadget, que
és... Per excel·lència.
És el centre.
És el centre. Bueno, jo diria que és una extensió del nostre cos. És l'smartphone.
No creus que és nostre cos, ja?
Sí, bueno, és com la mà és una extensió del nostre cos, no?
Pues si és que sabe más, el smartphone sabe más de nosotros que nosotros sí, de nosotros mismos.
És una part del nostre cos, per mi, l'smartphone, ja.
Él sabe, mira, llevas el relojito ese ahí conectado al smartphone y él sabe ahora mismo las pulsaciones que estás y tú no tienes...
Pero, a part d'aquest smartphone, a mi m'agrada... Saps lo de les 3Bs, no? Bonic, bo i barat. Saps de què parlaríem?
Yo lo tengo claro.
¿Sí?
Sí.
Doncs a ver qué nos diu la Verónica.
Hola, soy Verónica Catediano, responsable de comunicación y relaciones públicas de Wico. Y nuestro consejo para que los usuarios disfruten de su smartphone este verano es, en primer lugar, bueno, pues que extremen las precauciones en la playa, allá donde vayan de vacaciones, y que no lo expongan a temperaturas altas durante mucho tiempo, que lo protejan de las salpicaduras... pues del agua en playa y piscinas o de la arena, pero sobre todo que lo disfruten y le saquen todo el partido posible haciendo cientos y cientos de fotos de cada momento especial y probando las diversas funcionalidades creativas que las cámaras múltiples de, por ejemplo, pues nuestros nuevos modelos de la gama View 3 les van a ofrecer. Que saquen el máximo rendimiento de sus procesadores, de sus grandísimas capacidades de almacenamiento o de sus memorias RAM, que para eso las tienen. En el caso, por ejemplo, de nuestro Wico View 3 Pro, pues la memoria RAM llega hasta los 6 GB. Entonces, que no tengan miedo a exprimir al máximo sus terminales. Que se aprovechen también de las pantallas ultrapanorámicas en las que van a poder ver más contenido en pantalla. Y para aquellos que tengan redes sociales, que compartan esos recuerdos con sus contactos en cualquier momento, bien sea de día o de la noche, porque pues las baterías superpotentes de nuestra nueva gama View 3 van a aguantar hasta 2 días enteros de uso intensivo con una sola carga. Que todo esto lo hagan con cuidado, con responsabilidad y que disfruten mucho, mucho, mucho de sus smartphones este verano.
Doncs segur que amb un smartphone d'aquestes característiques no ens falta de res.
No, ha dit una paraula interessant, també, responsabilitat, perquè els gadgets t'ajuden molt i el smartphone... No. Però s'han de fer amb responsabilitat.
Mira, tot el que compartim a les xarxes socials.
No, això no. Em ve al cap el tema del cotxe i el smartphone. Sisplau, quan entrem al cotxe, a la guantera, si pot ser. Perquè si el tens allí a prop, acabaràs mirant-lo. No, tancat a la bossa, on sigui, fora. Que ve època de molts desplaçaments de cotxes i ja ve sent
un
tema d'accidents que cada vegada està pujant més.
Un recurrent, sí senyor. Però bueno, quan estem a la platja per fer aquestes fotos fantàstiques, tenim bateria llarga duració, tenim una càmera competent, tenim una pantalla espectacular. Vaja, el que diem, no? Els nostres ratos d'oci, doncs és un smartphone que els complementa perfectament.
Diu cientos y cientos de fotos, David.
Cientos y...
cientos y cientos.
Oye, no vamos a...
Sí que se hacen,
no,
se hacen.
Abre el smartphone
no,
ahora mismo.
No, yo tengo miles.
Venga, abre. No, vamos a ver. A ver, venga, carrete, fotos... Venga, aquí, a ver, en el carrete, ¿cuántas fotos tenéis?
Espera. Yo...
Fotos, ¿eh? Porque luego aparte pone vídeos. Mirad, ¿veis? Aquí el resumen.
15,
no, aquí, Jaume, mira. Aquí, Jaume, mira, aquí tienes tu resumen. Aquí tienes tu resumen. 15. En los álbumes tienes álbumes. Tu resumen, ¿ves? Venga, ¿cuántos vídeos tenemos?
Yo vídeos tengo 2.500.
¿Y fotos cuántas?
Y fotos pues tengo 13.000.
Bueno, yo en fotos te gano 16.021. En vídeos no, 1.309 bueno. Vídeos. ¿Y tú?
Yo solo tengo
35.
¿1.345 fotos, jefe?
Pero, ¿qué, vas borrando, vas guardando?
Yo, sí. Yo...
¿Y 55 vídeos?
Sí, jo les borro de tot el rato, les pujo al núvol.
Però mira, de 1.315 tienes 100 selfies, te quieres un montón, ¿eh?
Algú me te deje la foto.
No, escucha, que yo no me quedo fuera de presumido, ¿eh?
No.
1.540 selfies, ¿eh?
No, pues això té un significat. Sí. És que jo tinc el braç més llarg.
Ah, eres el palo selfie de la família.
Va, que arribem al final.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Venga, David, va. Aquests consells per aquest estiu de l'espai tecnològic, perquè els tenim claríssims. Pero
si en tu familia nadie mide 1,92 como Jaume, es decir, no llevas un palo selfie vivo, incorporado, integrado, ya sabes.
Ya te he dicho que es una extensión del nuestro cos, el smartphone.
Pues a ver, a Spy Technology.
En Spy Technology tenemos la solución. No es que tengamos muchas personas de 1,96 o 1,92.
A mí no faré un duro un palo selfie.
Exacto.
Pero para otras cosas, seguro que sí.
Os podemos alquilar a Jaume Suchá desde Spy Technology para que vaya a haceros los selfies, pero ya sabéis, accesorios
para el estilo. Y os informará de cositas de nuevas tecnologías, ¿verdad?
Por supuesto, y además te dirá, oye, ¿y qué haces que no tienes aquí un internet para casa? ¿Y qué haces que no tienes un modem 4G? ¿Y qué hace que no tienes...? Ya, bueno, ya aún me puede desbancarte la cartera
oye,
en un momento.
Oye, David Casero, Spy Technologic, palo selfie simple y también los palos selfies que se convierten en trípode.
Que tienen
son geniales,
ya su botoncito de Bluetooth, porque sí, es maravilloso el palo selfie con trípode, pero lo dejas ahí el teléfono y ahora ¿qué pasa? Bueno, pues llevan un botoncito Bluetooth que te lo llevas, lo sacas del palo selfie, ¡plac! Y fotos. Y además puedes hacer fotos con la funda acuática puesta. O puedes hacer foto desde tu smartwatch manejando tu teléfono, ¿vale? E incluso con smartwatch para natación también, Jaume. Hemos hablado MP3 y MP4 también para poder ir a nadar o para no estropear tu teléfono móvil. E incluso teléfonos móviles. Lo último de lo último. ¿Quieres dejar tu teléfono de 1.300 euros en casa por el día para irte a la playa con un teléfono de 120 euros como un Wiko, como la gente que hemos hablado, o como un Xiaomi, un Samsung, un Huawei, cualquiera de este tipo de equipos que te puedes llevar a la playa solo para hablar, para enviar WhatsApp y para guardar tus recuerdos? Pues bueno, todo eso lo encontrarás. Más todos sus consejos en Spy Technologic o en spytechnologic.cat y en las redes sociales, que os recordamos están de obras y ahora para final del veranito tendréis muchas, muchas sorpresas pues entrando en la web y en las redes sociales.
spytechnologic.cat, si no, os visiteu físicament, carrer Segovia 4 a Lleida i quan tornem, doncs ja estaran també d'estrenar. David Casero, un placer.
Pues igual, chicos, ya una temporada más y
bueno,
nos vemos igualmente y nos vemos a la vuelta, ¿no? La vuelta al cole.
Sí, qué rápido, ¿eh? que és ràpido.
No, déjame que empiece a disfrutarlo.
Vale, 11 temporades, eh? Anem per la dotzena, ja.
Jaume Sitja,
la temporada que ve, més.
Onze temporades, sí que va ser ràpid, això, eh? Vinga, 40 segons, arribem a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps, un plaer que hagis estat a l'altre costat escoltant aquests minuts de ràdio. Estem en aquesta darrera setmana de programació local, però ja saps, no pateixis, eh, que la ràdio et seguirà acompanyant sempre i a tot arreu. Sempre i a tot arreu. Tu sintonitza la cadena Copa, que estarà sempre ben informat i ben entretingut. I nosaltres, des de Lleida, doncs ja saps que hi tornem la primera setmana de setembre. Però vaja, que avui és dimecres encara. Encara ens queda demà i divendres. Així que acaba de passar un bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20.